I bé, avui és 28 de desembre i està així Lluís Cabedo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I va parlar-nos de un fet que quasi tot el món mos preguntem, i és si avui era el dia que Herodes va manar matar a tants xiquets, per què després nosaltres fem el dia de les innocentades? És que no té massa
una tràgica
crueltat,
claro.
Després riure's de bromes, no?
Sí, sí. I això, i algunes anècdotes també de pobles de la província de Castelló que per anys ha deixat de fer. Avui és un dia que qualsevol que enxufa la tele pues se fica, i segur que és el poble d'Ibi, lo dels enfarinats, una tradició que porta més de 200 anys, de que la gent del poble s'empoderen de les autoritats municipals i es comencen a tirar-se farines i ous. I tot això, en veritat, és una tradició que està feta per a replegar diners per a un asilo de Sant Joaquín, no? Que es diu l'asilo d'allí del poble, i tot això és per a replegar diners. Entonces fiquen sancions absurdes i coses absurdes, perquè el dia en si pues, ho considera això, un dia de bromes i de tot. Però pues, això, pues, Susana, per a poder parlar del Sant Innocent, tenim que llegir antes l'Evangeli de Mateu, al Nou Testament, en el qual apareix la referència del profeta Miqueas, que a finals del segle VIII antes de Crist va anunciar el naixement del futur rei dels jueus, el Messias, a Belén, on efectivament va néixer Crist. Herodes el Gran s'havia convertit en el rei de Judea, afavorit pels romans. El seu regnat s'havia caracteritzat des dels seus inicis per eliminar sistemàticament els seus enemics. Diu la llegenda que es va sentir traït pels reis d'Orient. Claro, aquells van dir, hemos venido siguiendo una estrella, i nos han dicho que van a ser aquí un rei, i claro, digo, ya son malament. Diu, bueno, pues cuando lo encuentre me lo dicen.
Portar el puesto.
Sí, però no van a anar, per això se va sentir traït, no? Però la realitat és que un àngel se li va aparèixer en somnis a Sant José i li va dir, alça't, pren el xiquet i a la seva mare i fuig a Egipte. Queda d'allà fins que t'avise, perquè Herodes busca el xiquet per acabar en ell. Herodes es va sentir burlat i completament enfurismat. Va ordenar executar a tots els xiquets menors de 2 anys nascuts a Belén i als seus voltants per intentar defensar-se aixina de Crist, no? Del seu perill com a rei. Este episodi truculent i fantasiós es coneix com la matança dels innocents. I el recorda, o el recordem tots, cada 28 de desembre com el dia dels Sants Innocents. Però tinc que dir-te, Susana, que cada vegada són més els estudiosos de la Bíblia i de l'època on va ocorrir estos fets que em posen en duda que este fet fora veritat. I així ve el dilema, no? Les creències que han anat de boca a boca hasta el dia d'avui, que defenderien hasta lo imposible, dient que això és veritat, i altres que són estudiosos, que han anat per anys descobrint documents i han anat estudiant la història de l'època i tal, i han anat aportant informació per a llevar-li veracitat a estos fets. I t'explique. Perquè entre estos erudits destaca el historiador d'aquella època, un judío romà, Flavio Josefo, judío romà perquè va néixer judío i després era fill d'un aristòcrata d'allí i d'un religiós d'allí, però bueno, el van tancar a la presó perquè tenia unes idees una miqueta avançades a l'època, però quan van arribar els romanos el van alliberar i per la seva saviesa i la seva d'això pues el van fer com a historiador, i ell era un dels tants que portava la història d'Herodes, no? En aquella època, en el segle I. Pues les seues obres han proporcionat informació valuosa sobre el judaïsme del segle I i els antecedents del cristianisme primitiu. Encara que este no es esmenta específicament per Josefo, o sea, conta tot, i casualment una tragèdia tan grave com la que estem parlant, que estan matant a tots els xiquets de 2 anys, no aparega en cap escrit, no? Dite, Susana, que les obres de Josefo són la font principal que juntament a la Bíblia per a saber de la història antiga de l'antiga Palestina. Bueno, Palestina, que avui en dia està a l'ordre del dia, pues ja, entonces ja la mateixa Bíblia i el mateix historiador són notícies fiables d'aquella zona. però sí que va contar a través dels seus escrits les moltes de les malifetes del monarca, o sigui, que era més roïn que el pa de ganís, no? Segons un altre erudit i especialista del cristianisme primitiu com és l'espanyol Antonio Piñero, el intent d'Herodes d'acabar amb Jesús i la matança dels innocents es correspon a un altre relat, el de l'Èxode. L'Èxode, Susana, per a qui no sap de què estem parlant, es descriu en l'Antic Testament i compta com el faraó ordena matar als nens hebreus després de que les seues escribes li advertieren de l'imminent naixement d'una amenaça per a la corona. Però el pare i la mare de Moisès, que era el xiquet en este cas que hi havia que salvar, són advertits en un somni que la vida del nen està en perill i actuen per a salvar-lo. Així, la història hauria d'estar una fabulació del redactor de l'Evangeli per assimilar la imatge de Jesucrist a un altre dels grans profetes de l'Antic Testament. L'episodi, doncs, sembla difícil que hagués tingut lloc, almenys tal com ho recull l'Evangeli de Lucas. Si hagués passat una cosa semblant o una matança infantil, el seu abast hauria estat limitat, ja que si Flavio Josefo no hagués tingut notícies, sense dubte l'hauria recollit en les seues antigues de Jueus, que és el llibre que escrivia, i en les quals va presentar el monarca com un governant extremadament cruel, o sigui, que no hauria tingut cap reparo en dir que per una barbaritat més de la que fa este home, no... Però el que podem dir, Susana, siga com fora la història, va aconseguir arribar fins als nostres dies i que amb el pas dels segles es va convertir en una metàfora del bé i del mal. No deixa de ser això, una metàfora. Però, Susana, d'esta notícia tan tràgica de matar xiquets, perquè se fan bromes avui en dia, no? És la pregunta que ens han fet este matí, no? Pues té una raó que ara te contaré. Resulta que durant l'edat mitjana se celebraven els dies posteriors al Nadal unes festes d'origen pagà, en què les classes populars s'entregaven a tota mena de bromes i diversions. Les autoritats eclesiàstiques de l'època, davant de la impossibilitat d'erradicar aquestes tradicions populars, les van adaptar al calendari cristià. A Espanya, sobretot, perquè així sou que el cachondeito sou que era a l'ordre del dia, però també als països hispanoparlants. Se acostumaven a fer bromes e innocentades que són una mostra de l'ingeni i del sentit de l'humor de cada un. Pues això, d'una festa pagana, com tantes altres, s'han adaptat al cristianisme. I avui en dia, Susana, encara que mantenim tradicions de broma, hi ha algunes que s'hi han perdut en la nostra província que avui intentarem recordar. O sigui, és el que hem dit al principi, se conserva... O és la més famosa a nivell estatal, la d'Ibi, perquè quasi que podria dir que és l'única que significa situacions que d'això, no? Una tradició que té 200 anys, tot n'hi ha que dir-lo. Així en la província de Castelló n'hi ha una que és més antiga encara, que té 665 anys. I encara se fa, el que ocorre és que esta se fa la festa de... la de Gollà, que és el nom que recibís, sí, que això se fa a Morella. I no és justament avui quan ho celebren, pensa que se trata dels dies dels innocents, ho fan el dia antes del Corpus, no? Cap al mes de maig, és això, no? El Corpus, més o menys. I en la qual els xiquets del poble, vestits de blanc, en una espasa i en aigua i açafrà, simulant la sang, pues van pregonant pel carrer i tal, pues, per animar als veïns del poble a que participen en les festes del Corpus, no? Però altres que sí que se celebraven a fetges d'ara, però que per temps han anat desapareixent, és en el municipi de Onda, en la qual se celebrava la festa dels xiquets, i en la que formaven part tots els crios menors de 7 anys. Les seues mares es portaven a la església vestits en les seues millors robes i allí celebraven una solemne festa religiosa. Després desfilaven en una processó en la que participaven tots els xiquets, fent el recorregut fins a l'Ajuntament, on l'alcalde es donava una quereguilla a cada un. No sé, ara no m'imagino jo el crió perquè donen la quereguilla. Segur que més d'un la tiraria al cap.
Total.
A mi per això l'han llevat. I per la vespre se celebra en un xicotet d'encontre en l'ermita del Salvador, on se la menjaven i se juntaven allí fent festa i se menjaven la quereguilla. O sigui, que imagina tu. En la nostra capital pues, també feien coses aixina. Com en Castelló se nombrava una justícia d'innocentes ese dia, en la que se dictaven ordens i disposicions i imponien tributos i sancions. Era també costum el celebrar una sessió còmica en l'Ajuntament ridiculitzant els membres de la corporació. No vull imaginar-me avui allí, això. Ja se ridiculitzen ells prou tot l'any, diguem, barbaritats, sí, sí. Que hasta el mateix president ha dit, home, ja arribem a l'insulto ja. Una cosa que gastaré l'ingenio, però ja. Al poble de Fanzara, per exemple, ja es començava dient el pregoner, per orden del rei Don Pedro. Així començava en Fanzara un bando satíric en el que se feia burla a tot el referit al poble i als seus dirigents, i no deixava títere en cabeza, no? O sea, que això estava a l'ordre del dia i se dia. Lo habitual era elegir a tres reisos que se vestien de forma grotesca per a dictar este bando. O sea. I després el poble de Nules, que és l'última referència que ha pogut recollir de que possiblement a tres pobles degueren de fer més, però claro, això és d'això de buscar molta informació, és complicada a vegades. En Nules se constituïa un ajuntament de los inocentes. El alcalde portava una vara de mando i dictava un prego que publicava per tot el poble l'alguacil, el qual sempre es començava a aixinar. Per orden del senyor alcalde i del govern nou, se fa saber, esta jornada serà divertidíssima, pues se prohibís als veïns, baix penes de molt fortes, el estar dins o fora de casa, el anar per el carrer o no anar per el carrer, passejar per el sol o anar per la sombra. Un fet que, claro, s'imposava en multirato Dios, no?
Ahí, és que no va ningú, vaja, tots eren uns innocents.
Sí, sí. Les organitzacions cobraven uns cèntims i en això almorzaven, no? Claro, ja podien ficar denúncies, ja, que segur que cobraven. I per la vespre els innocents perdien l'autoritat i entonces la gent aprofitava a nomenar-los Tomasets, es diuen Tomasets, a tots aquests que s'havien burlat durant el dia d'ells. I després els veïns les feien burla. I en els diners que sobraven, pues, s'organitzava un sopar col·lectiva per a tota la gent del poble que volguera assistir i que segurament havia pagat el tributo revolucionari per el matí. I això, més o menys, és la història d'avui dels anys innocents, del seu origen, la seva duda que avui en dia, el per què se fan bromes i tradicions que lamentablement pues, han perdut al nostre poble i que estaria bé de quan en quan recuperar alguna.
I que n'hi ha pobles que segueixen fent-la i que no la perden, com és el cas que hem parlat d'Ibi, dels enfarinats, que perquè avui és el dia en el que els prenen els carrers, és
sí,
dir,
sí, sí, sí.
Els enfarinats prenen el carrer d'Ibi i, ojo, el
la
que va
festa per que fan, i és font d'atenció de tots els mitjans de comunicació perquè és l'única
200
que...
anys.
Sí, sí, 200 anys que porta la tradició com a tal.
Diu que arranca en la eixida del sol, a les 8 del matí, i des d'aquesta hora comencen a recórrer els carrers tots vestits de la mateixa manera, és dir, diuen que van militaritzats.
Sí, sí, en manera grotesca, però de militar.
I es fan els amos del poble fins que es fa fosc i que perden tot el poder. És una festa en honor dels sants innocents. Ojo el que estiga allí,
Sí, sí.
Diu que al voltant de les 9 del matí se celebra la anomenada carrera de l'alcalde i és el moment en què decideixen qui serà l'alcalde dels enfarinats, mentre Lluís Calçol i l'alcalde d'Ibi li donarà la vara de comandament perquè els enfarinats tinguin el poder fins que se posa el sol.
Jo menys estic preocupat per de la limpieza que tenen faena, pobrets,
Bueno, també...
Quan acaba l'any, el dia...
Sí, perquè lo ideal seria que cobraren pagues extres.
Sí.
Clar, que això també seria una innocenta.
Conforme està el pas, sí.
El panorama. Pues Lluís Cabedó, moltes gràcies per haver-nos explicat lo que són el dia dels innocents.
Per això, bueno, ja que estic així, aprofite ja pues, que passeu un bon cap d'any i l'any que ve vos pues, contaré històries noves.
I tu què li demanes a l'any nou?
Jo salut. Si tens salut ho tens tot, és veritat. sigui, els diners van i venen, això que,
bueno, i una proposta, no sé, perquè mai... I una proposta dices que te faig tots els anys, que dius, jo, tot el món mos fem una proposta, i que saps que no la compliràs?
Home, bueno, el deixar de fumar ho vaig aconseguir fa molts anys, i no era aquestes fetges que són, eh? Bueno, vaig a intentar ficar-me a dieta. Però no sé què passa, que arriba el mes de febrer, no me'n recordo, ja el gimnasio ja n'hi va, ja.
A més, tu arribes al gimnasio en gener i te diuen, mira, tens una possibilitat, si la pagues, pagues tot l'any, sí, i ja te fem descompte. En tot el món fem això, no?
Diguem, sí, jo pagué, no, no, l'Isa la foto.
Clar, jo m'ha pagat el gimnàs per a tot l'any. I, clar, el del gimnàs, que és molt sabut, diu, pagueu-lo, faig un descompte, perquè sí, és que si no anireu el primer mes. Ja. El que va.
Sí.
En fi, Luis Cabedo, gràcies, que facis una molt bona entrada d'any.
Igualment.